el reconeixement de la Menorca talaiòtica com a patrimoni mundial i per aquest motiu demanen que recapaciti i s'acatin les recomanacions dels organismes internacionals. El PP traslladarà el tema al Senat i acusa el Ministeri d'haver maniobrat políticament i haver traslladat informació esbiaixada a l'organisme internacional.
Són les 10 i 4 minuts. Més notícies al punt de les 11.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 4 minuts. Nosaltres ens encetam segona hora de programa pendents del temps, perquè després d'unes jornades, sobretot el cap de setmana, de molta inestabilitat, ara començant setmana amb una mica de fred, però a les primeres hores del matí i després normalitat. Atenció, perquè així com avanci la setmana anirem notant un augment notable de temperatures i una calor poc habitual per aquesta època de l'any. Això sí que sorprèn de sobte, refredats a rompre, Joan Ferrés.
Sí, et sorprèn, o no tant, també, amb aquests darrers anys que duim d'aquestes situacions, perquè avui hem de dir que si ens entram en dilluns a recuperar amb la calma que també van notar i diumenge, després d'un dissabte marcat per les pluges arreu de les Balears, com demà avui tindrem sol arreu amb qualque pinzellada de núvols prims i tindrem un vent de llevet fluix i també amb poques complicacions a la mà, més enllà de qualque redol de maror. Notarem una petita pujada de la temperatura entre Mallorca i Menorca, una màxima d'entre 21 i 23 graus aproximadament, i com demà això és l'inici d'una setmana que vendrà marcada per l'augment notable de temperatures. De fet, entre dimecres i dijous també notarem bastant la calor, una calor que serà poc habitual per aquest mes de novembre que ja vivim.
Te pots creure que jo a redacció avui matí he escoltat qualcú que ja havia entrat al nòrdic? Sembla que es tindrà que tornar a amagar.
O cercar una manera de dormir amb el nòrdic que no li doni més calor, perquè efectivament sembla que, sobretot, mira, dijous bo, que molta gent segur que ja estan pendents del dijous bo.
Vinga, sí, dones la primícia.
Sembla que serà un dijous en calor, un dijous de sol. Veurem també com van avançant els dies, però aquest és el titular. Sempre la preocupació, no, dijous bo, si plou o no. Sembla que segur no plourà, fins i tot farà calor.
Mira, això ho agrairan totes les persones que vagin de visita, perquè és vera que el dijous bo sempre dona col que en surt, i els que anam sovint recordam alguns anys de passar fred i anys també de molta pluja, però no enguany, no aquest 2025. Si vos sembla, obrim les nostres finestres que descrivim per als oients i que tenim tot d'una, aquestes beauties, aquestes càmeres que mos permeten veure el temps en directe. Fixeu-vos, perquè el Puig de Maria, a Mallorca, o hi ha molta boira o qualcú està cremant rostolls.
Sí.
No te sabria dir quines... Jo
no
diria
si
que és molta segona... boira, veritat.
Oh, no ho sé si és la segona opció, perquè veiem un punt, en aquesta càmera que es mou, just a mà esquerra, al costat, que comença a sortir una mica de fum, però per tu són restes com des de boira, perquè és vera que si veiem més en banda, o sigui que sí, pinta que pot ser boira.
No tenim l'home del temps per confirmar-ho. No. Atenció, manco... mos del temps, si mos veus, si mos voleu donar una mà.
Si volen confirmar, no, però sí, sembla que sí, perquè
hi ha
diversos bancs repartits, no és un únic lloc. I el que sí que et segur és que tenim la mà en calma i també uns núvols, però ja en aquest cas que són molt prims, núvols prims que serà com de l'imatge del dia. I anem a cercar més imatges en directe, que explicant també als oients, per mostrar aquesta calma que dominarà el dia d'avui. En aquest cas, la Sabina, sí que una entrada de vent que sí que es nota una mica, però el cel molt clar també, i com dèiem, serà l'imatge d'avui. Tornem a augmentar una mica temperatures, i sobretot avui clarianes arreu de les Balears.
Són les 10 i 7 minuts, i en aquest programa ja sabeu que sempre parlam de l'actualitat respecte a l'habitatge. I avui volem abordar una realitat que no ajuda a fer front a aquesta crisi d'habitatge que patim, perquè cada vegada surt més que construir una casa aquí a les nostres illes. Els materials s'encareixen.
Així és, els materials de construcció segueixen pujant de preu i, segons el sector, els requisits per complir la normativa d'eficiència energètica també estan encarint els preus. En volem parlar d'entrada amb la directora general de l'Associació de Constructors de les Balears, Sandra Verger, que ja poden saludar. Sandra, què tal? Benvinguda.
Hola, bon dia.
I rebem aquí també a l'estudi, sumant a la conversa, el nostre col·laborador, l'arquitecte tècnic Lluís Marín. Lluís, què tal? Com estàs?
Què tal? Bons dies.
Sandra, començant per tu, per saber una aproximació, és a dir, de quin percentatge estan parlant en relació amb aquest augment del cost de la producció?
A veure, nosaltres, de tots els factors que han anat influint en aquests darrers anys, que ho podríem dir en aquests darrers 5 anys, Nosaltres estem dient que el cost de construcció ha anat incrementant un 30% aproximadament.
Mm-hmm. A partir d'aquí, quines són les principals causes? Perquè sabem, com provam, que els materials s'encareixen, però també explica'm-nos el que és aquesta, el que heu dit en algunes entrevistes, aquesta normativa d'eficiència energètica, que està suposant en els preus, això?
Òbviament, també està suposant que a l'hora de construir s'han de complir doncs, les normatives en tema d'eficiència energètica i en tema d'aïllaments i tal, que també fa que el cost de construcció pues, se vagi encarint. A part d'això, també altres factors que poden estar influint doncs, són els costs burocràtics que acompanyen, diguéssim, ara mateix també l'activitat de construcció.
Ara recuperarem la qualitat del so, Sandra, perquè tinc algunes dificultats per escoltar-te. Recuperam la cridada telefònica, si vos sembla, companys, i mentrestant abordam aquestes qüestions amb el Lluís Marín. 30% és molt, de pujada de preus o d'encariment de material de construcció. Lluís, com explicaven a Sandra, me sembla una xifra molt alta. Un pressupost pot variar moltíssim si es va fer fa un temps i ara és un 30% més car. No m'avui imaginar el que pot suposar per la gent que s'estigui o que estigui plantejant construir-se una casa, particulars, constructors...
No, es así, efectivamente. Estos incrementos de precio, estamos hablando, se ha hablado de un 30% en los últimos años de materiales, hemos de tener en cuenta también que el coste de los materiales frente a una construcción acabada está sobre el 50-50%, con lo cual estamos hablando que la parte sustancial del coste de una construcción pues se está incrementando y de una forma pues eso muy exponencial y muy variable, con lo cual siembra una incertidumbre total, sobre todo en promociones que se desarrollan a largo plazo, que desde que se ejecuta el proyecto, se hace la contratación, hasta que se concluye la obra, pues pasan una serie de años.
Parlàvem de Sandra com a representant de constructors o d'aquests certificats d'eficiència energètica. Què és el que són exactament i per què això suposa també un encariment? Què és el que s'ha de garantir en aquest sentit?
Bueno, vamos a ver, ya nos pasó hace bastantes años ya con la entrada del Código Técnico de la Edificación, ahora también con el tema y las mejoras dentro de ese código de la eficiencia energética. ¿Qué ocurre? Por normativa se están exigiendo a las construcciones muchas más, como diría, características, en este caso de aislamiento, pero bueno, y muchas más, como diría, cumplimientos normativos para adecuarlas al bienestar de los ocupantes, mejorar la construcción de estas edificaciones. Por tanto, todos estos incrementos a nivel normativo tienen su reflejo efectivamente en el coste final. El coste del aumento de la eficiencia o la aplicación de la eficiencia energética sobre una construcción puede estar también en un incremento de un 5 o un 10%, con lo cual suma y suma con todos los costes de esa construcción.
Mm-hmm. Tornem a recuperar la connexió amb Sandra Berger com a directora general de l'Associació de Constructors de les Balears. Sandra, ara ho explicaves, dic, per aprofitar per acabar-ho de detallar, parlàvem d'aquest certificat d'eficiència energètica, que suposa un increment dels preus, però també parlaves d'una burocràcia, també si parlaves d'això, una burocràcia, també t'haurien de demanar sobre la mà d'obra, també si hi ha mà d'obra en aquest sentit i quin preus estan parlant.
Bueno, el cost de mà d'obra, evidentment, influeix en tot, però no seria el factor més important que se podria destacar per l'encariment en tema d'habitatge. I després, bueno, com tots els costs que van acompanyats hi ha un IPC, i evidentment la mà d'obra s'ha d'anar incrementant any per any, perquè si no es pot adquisitiu dels treballadors, se veuríem armat. És a dir, no és el factor que nosaltres l'impulsant com que sigui el factor determinant d'aquesta pujada del cost de construcció, evidentment sí que influeix, com tots els altres que puguin acompanyar en aquest cost de construcció.
Uh-huh. A partir d'aquí, quina creus que serà l'evolució? Perquè, clar, s'havia marcat la pandèmia, no?, com aquell moment excepcional, per dir-ho d'alguna manera, que sí, que hi havia hagut un increment dels preus, que tot havia variat, fins i tot que no hi havia estoc, però, clar, ara som al 2025. No sé què preveus que passin aquests darrers anys, perquè la pandèmia comença a quedar lluny, en aquest sentit, per sort.
Sí, però bueno, el cost dels materials de construcció, que se varen veure d'una manera exageradament incrementats durant els anys posteriors a la pandèmia, s'han quedat d'una manera estabilitzats, però no han baixat, no han anat a la baixa. Per tant, han quedat en el mateix punt d'aquest increment tan elevat que hi va haver damunt el cost. No preveiem que aquest cost vagi a la baixa. Jo crec que ja s'han quedat així d'una manera més o menys un poc permanent. Que altres factors es poden fer per minorar aquest preu o aquest, diguéssim, final de l'habitatge, doncs altres factors que influeixen també i que són molt importants en tema de percentatge del preu final serien els imposts que acompanyen en aquest habitatge. Actualment, entre una cosa i l'altra, doncs els imposts a nivell autonòmic i a nivell nacional poden suposar un 25% del preu final d'un habitatge. Per tant, és una manera que si tu vols aminorar el preu, també se pot aminorar la càrrega fiscal que tenen. I un altre dels factors és el cost del sòl, no? El cost del sòl també és una repercussió molt important en el preu final de l'habitatge. Amb aquestes mesures que de qualsevol manera s'ha tractat d'agilitzar els sòls urbanitzables que actualment hi ha a disposició sobre tota la ciutat de Palma, podem fer que aquest cost final del preu de l'habitatge pugui veure's un poc aminorat.
Home, és que alta demanda, crisi de l'habitatge i preu alt dels materials, és vera que és una combinació un tant feixuga, sobretot per aquest moment que estem vivint just ara. I estava pensant, i no és la primera vegada que abordem aquest tema amb el nostre col·laborador Lluís Marín, si això podria donar lloc a l'exploració d'altres mercats. Abans, en altres programes hem parlat, Lluís, de material prefabricat, d'importació de materials d'altres llocs. M'imagino que això és un negoci a explorar. Si tenim aquí els materials cars, podrien també, no sé, importar material prefabricat o que això se posés en auge?
Sí, vamos a ver, hemos de buscar recursos al final, con estos incrementos de precio que estamos hablando, y hemos de buscar soluciones. Aquí en la isla encontramos materiales económicos de fabricación por industrias...
Prefabricado, te refereces, ¿eh?
Sí, prefabricados. Estoy hablando ahora de bloques cerámicos, en cuanto a cerramientos, ladrillos, viguetas también, bovedillas, para todo el tema estructural. O sea, hay materiales de aquí en los cuales nos estamos evitando el sobrecoste del traslado de materiales de la península.
Y sobre todo apostar por el producto local, para el nuestro también, ¿no?
Sí.
Para los productores locales.
Pues siempre hemos de tener en cuenta que al final el coste de un material es el coste del material colocado en obra. Por tanto, una cosa es el coste del material en fábrica. Si lo compramos fuera, pues hay que añadirle todo el tema de portes, traslados y tal. Luego está ese tema de la mano de obra, la que se hablaba antes. Entonces, si una colocación de un material requiere de una especialización o requiere de mucho rendimiento o de mucho tiempo de colocación, pues al final, aunque ha salido barato el material, saldrá más cara esa colocación. Y luego, del rendimiento de ese material en obra. Por tanto, estudiando ya, siempre digo que para abaratar el coste de los materiales en una construcción, el primer paso ya es analizar esa situación, analizar el mercado y ya en fase de proyecto, que es un poco lo que como técnico más me toca, pero en esa fase de proyecto ya prever la colocación de esos materiales más económicos con soluciones constructivas más racionales para evitar a situaciones después de sobrecostes. Sobre todo, en obra pública, porque en obra privada, donde el promotor en el día a día pues puede ir viendo estas fluctuaciones de materiales, puede tener mano para coger y modificar el contenido de un proyecto en cuanto a materiales. Pero la obra pública, que desde que se realizan los pliegos hasta que se ejecuta la obra pueden pasar años, si no se ha tenido en cuenta la colocación de materiales más económicos, pues al final es difícil acabar con esas desviaciones. Y acabo yo simplemente con una puntualización. Siempre digo, creo que no sorprenderá a nadie, que el material más económico que hay ahora en construcción es el que no se coloca. Entonces, si evitamos en diseño la colocación de materiales caros
y necesarios,
o diseñamos evitando ciertos materiales, ahí habría mucho que hablar del diseño de una construcción, de una vivienda, para que sea barata, ya no solo por material, por diseño, ¿no? Entonces, si evitamos en nuestras soluciones constructivas el empleo de según qué tipo de materiales, evidentemente vamos a economizar.
Sandra, com a representant del sector de la construcció, a nivell de pressupost, els pressupost que se fan per reformes de cases, per construir cases des de zero, cada quant estan variant? Perquè tornant a la pandèmia, quasi cada setmana havien de variar aquest pressupost perquè el preu augmentava. Ara mateix, quin és el marge de variació d'aquest pressupost? Si, per exemple, ara hem de fer una reforma, posam de que nostre, aquest pressupost inicial que me presentin, cada quan podrà anirà canviant per augment de preus?
Bueno, això és molt complicat, es pot determinar, és que depèn del material que estiguen xerrant. No tots els materials diuen a l'any pugen, saps? Hi pot haver material que durant el transcurs de l'any es pot veure incrementat, com per exemple la fusta o l'alumini, i d'altres que no. Vull dir, molt complicat, no?, de determinar. El que sí que sí diguen que quan... durant el 2021-2022 que hi va haver aquests increments que cada setmana s'havien d'anar ajustant.
Clar, jo dic, Sandra, per referència en això, perdona que t'atalli, jo dic en referència en això, que entenc per assegurar i pel que me deies que no és com el 2020-2021 perquè passava cada setmana. Vull dir que era una situació curiosa que pel que em dius ara veig que això ho han superat, això sí que ho poden dir.
Sí, això s'ha superat, l'únic que seguim en nivells elevats. Vull dir, el que no han tornat a la situació anterior en aquests increments.
Mm-hmm. Els darrers minuts podíem parlar de per on passen les solucions, perquè explicava jo que el context me semblava complex, no? Alt cost de l'habitatge, manca de sòl, encariment dels materials, no davallaran, el manco no de moment, ens deien a Sandra des de l'Associació de Constructors, perquè la pandèmia els va deixar així i s'han estabilitzat, s'han congelat. Per on passen les solucions a partir d'ara? Sobretot aquells que intentin accedir a un habitatge, i parlo no només de promotors, sinó també de gent en particular, no només empreses. Sandra?
A veure, jo quan ja he determinat, vull dir, les solucions passen primer en posar a disposició sòl urbanitzable, allà on es pugui construir un gran parc d'habitatge, perquè no és el mateix que jo pugui fer una finca de 10 habitatges a que jo pugui fer dues finques de 30 habitatges cada una d'elles. És a dir, cots també es reparteixen i la repercussió de Montespreu de l'habitatge final també és diferent, no? Per tant, jo crec que la solució passa per poder agilitzar aquests sòls urbanitzables, passa, si volen, abaratir també el cost de l'habitatge, diguéssim, assequible a de l'habitatge per la ciutadania en general, doncs també passa per minorar els imposts un poc que van acompanyats en aquest habitatge. Per tant, jo crec que la solució passa així. El cost de construcció no se veuran actualment. Jo no penso que es puguin haver minorats, perquè, evidentment, els costs salarials seguiran incrementant, com ha de ser, vull dir, perquè és un cost que sí que ha d'anar-se incrementant. Igual és la fiscalitat que acompanya també, no? Perquè, és a dir, les cotitzacions de seguretat social ja ven com any darrere any va incrementant-se, la retenció i IRPF també, perquè una cosa és el que el treballador li queda dins la seva butxaca i l'altra cosa és el cost que acompanya en aquell treballador, no?, que s'ha de veure pagat. Vull dir, jo crec que sí que hi ha eines i mecanismes allà on se poden fer per aminorar el preu de l'habitatge, però el que és el cost de construcció en tema de materials o en tema de laborals, etc., ara actualment no veig que pugui anar a la baixa.
Agilitzar el sòl urbanitzable, davallar impostos, evitar materials innecessaris, els cars, en concret, deia Lluís. Com podria incloure aquesta valoració sobre el repte que suposa ara mateix accedir a un habitatge i construir a les nostres illes? Què podries afegir a tots els arguments que explicava a Sandra?
Pues, además de lo que planteaba Sandra, y he hecho alguna pincelada antes, racionalizar el tema de la construcción, de proyectos, siempre edificar en altura viviendas plurifamiliares es más económico que en horizontal viviendas unifamiliares. La reiteración siempre nos va a facilitar porque nos permite economizar en cuanto a materiales, en cuanto a estudio, por tanto, todo aquello que se repita. La industrialización, la modulación que estamos comentando, la prefabricación que hemos comentado en alguna ocasión, ya no hablamos tanto de casas modulares como la prefabricación de elementos muy concretos, como decía antes. Si ya sabemos que algo funciona, pues nos vamos a sistemas de carpinterías que funcionen, cerramientos, elementos estructurales que funcionen, fachadas que... Y si eso lo podemos ejecutar, lo podemos fabricar para muchas promociones, para muchas obras, evidentemente vamos a bajar todos estos precios.
Tant de bo, així sigui, perquè els preus no han davallat, ho han explicat els col·laboradors, no? Després de la pandèmia s'han quedat estabilitzats i de moment no es preveu una davallada respecte al preu de la del material de construcció. Estem molt agraïts a Sandra Verger des de l'Associació de Constructors de les Balears, la directora d'aquesta entitat. Sandra, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
També a Lluís Marín, el nostre col·laborador i arquitecte tècnic. Gràcies, com sempre, Lluís.
Sí, gràcies a vosaltres.
10 i 23, uns consells, i sabeu, parlarem d'una qüestió, sembla que és prest, però no tant. Ja hi ha moltíssimes reserves respecte als dinars i sopars de Nadal. Volen saber ben com ho viuen els restauradors, perquè sembla que estan tinguent una bona temporada. Petita pausa per publicitat, tornem tot d'una aquí al dia.
Tres ràdios. Jocna. El 16 de novembre tens una cita amb la solidaritat. Vine a la primera cursa solidària de l'Autoritat Portuària de Balears. 10 quilòmetres, 4 quilòmetres, curses infantils i caminada popular, tot a favor de Projecte Home. Descobreix el nou passeig marítim de Palma i inscriu-te a elitechip.net i fes-te amb la teva camiseta. Les persones guanyen. Del 17 al 21 de noviembre celebramos la segunda Semana Global del Emprendimiento en Palma Activa.
Talleres, charlas y actividades gratuitas para personas emprendedoras y autónomos para inspirarse, hacer networking y dar impulso real a sus proyectos.
Plazas limitadas.
Inscripciones obligatorias en palmaactiva.com. Ayuntamiento de Palma.
Torna a la Fira de la Gent Gran.
Un dia dedicat a tu, un espai per trobar-nos amb amics, compartir aficions i gaudir de tot el que fa plegats.
El diumenge 16 de novembre, Set Salines acull la segona Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Tallers, música, ball, paradetes i molt bon ambient t'esperen per viure una jornada plena d'energia.
Fira de la Gent Gran, diumenge 16 de novembre de 10 a 17 hores a Set Salines. L'organitza el Consell de Mallorca. Ens veiem a la Fira.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional Els Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a Congrés Internacional Ramon Llull 2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia amb Marta Grau.
Són les 10 i 26 minuts i ja, en certa manera, no sé vosaltres, però se pot olorar Nadal. Amb ell tornen uns clàssics de tots els anys, els sopars, els dinars d'empresa, de grup, aquella estranya combinació entre companyerisme i confeti que sol passar una vegada a l'any. Estem a punt de celebrar el nostre,
estem
Joana.
Estem a punt, ja tenim ganes, eh? Això sí. Bé, vos hem de dir que d'entrada a Balears sembla que la campanya d'enguany arriba amb força, amb ganes. Segons CAEP Restauració, el sector se prepara per una temporada bastant bona, forta, amb moltes reserves anticipades i més ganes de celebrar que mai. I no només parlant d'empreses grans, els petits negocis, els autònoms i sobretot les dones emprenedores també s'estan movent per fer el seu propi sopar. De fet, hi ha una iniciativa tan original com el dinar de caps o dinar de jefes, ho direm així en castellà perquè tothom mos entengui bé, però mogut per un grup de dones autònomes que volen fer xarxa, volen riure, celebrar-se a elles mateixes i fer aquest sopar o dinar d'empresa plegades. Així que avui volem parlar de tot això, de com van les reserves, de com pot anar aquesta campanya i de com va també aquest sopar de jefes promogut per una d'aquestes dones emprenedores. Així que donant-se benvinguda en els nostres convidats d'avui, Marta.
Avui tenim aquí els estudis de Palma Virgínia Moll, periodista, autònoma i promotora d'aquest dinar de jefes que deien a Joana. Virgínia, bon dia.
Bon dia, com esteu?
I ens acompanya també Tomeu Mas, gerent de CAEP Restauració, que també mos podrà aportar dades sobre aquesta campanya de Nadal, que crec, Tomeu, perquè ja ho has avançat una micona amb micro tancat, que tenim, no te diria un sold out, però està anant molt bé i només som, ni hem arribat a mitjans novembre.
Què tal? Bon dia. Sí, bueno, en principi les notícies en aquest respecte també mos han sorprès una miqueta en altres, en el sentit de que ja fa unes setmanes que mos arribaven dades de que hi havia gent que tenia el llibre de reserva bastant ple. Sí, sí.
Compte molt, si les reserves arriben amb més antelació que altres anys, vull dir, la gent s'hi posa, que sempre molt diuen, que els balears, els mallorquins, els menorquins, així en general, a Vicenç i Formentré, molt hi poden tard amb aquestes coses. Però sembla, no?, que començam a fer la feina una mica amb antelació, precisament per no quedar-nos fora, no?
Sí, això pareix. Vull dir, en el final, veurem, en el final comptarem, veurem com ha anat la cosa, no? Però sí que s'hi han posat en temps. De fet, el cap de setmanes previs en el Nadal, que són quan normalment se fan els sopars d'amics, d'empresa, tal, estan bastant bé en els llocs habituals, no? Llavors, el que sempre deim, el que sempre recomanem és que si teniu ja idea d'allà on voleu anar, feu la reserva quan tantes.
On volem anar i quan som, perquè imagino que si és una empresa mitjana o gran, el lloc per tothom no se troba tan fàcilment, no?
No, bé, aquests generalment s'hi posen en temps, o sigui, ja sabem que hi ha locals que estan especialitzats a fer aquest tipus de sopars i, bueno, quan no, sempre hi ha hotels que també s'hi dediquen, no? Però, bueno.
Clar, aquí, Tomeu, és fàcil, perquè un pertany a una empresa i simplement sempre hi ha el típic organitzador, perquè amb això també hi ha rols, no? Qui organitza, qui ho deixa per el darrer moment, qui se confia, però... Avui volem fer èmfasi a una situació que passa moltíssim, no? La gent que se queda un poc penjada o que no té una empresa, com els autònoms, ara que feia na Joana referència en aquest... Sopar o dinar de jefes?
Dinar.
Que promou una Virgina que no és el primer any. Explica, si ets tan amable, els oients i els espectadors, com neix la vostra iniciativa, què és exactament aquest dinar, perquè jo crec que és una cosa molt curiosa i pionera, en certa manera, perquè tampoc ho havíem escoltat mai.
Crec que Mallorca, bé, ja mos han copiat o s'han inspirat
normal.
A Barcelona, Madrid i altres jefes que han deixat el seu comentari dient jo sóc de Barcelona, ho podem fer aquí, totalment obert a que ho faci tothom. Això va sorgir fa un grapat d'anys ja, amb unes amigues que érem autònomes, varen quedar per anar a sopar, tal dia nosaltres, i varen dir... Tal vegada hi ha més dones que se volen també adherir a això. I ho vàrem obrir, pensant que vendrien potser les quatre conegudes, se molt van anar a les mans i ja eren 30. Així que és una iniciativa molt guai, que ja esperen i ja mos començaven a demanar quan, perquè a més feim una mica invisible... Feim, per això ho feim per dinar, perquè puguem tenir aquella estona també amb una mica d'esbarjo.
Clar, és que és una realitat, no? Cada vegada hi ha més gent, en aquest cas dones autònomes, emprenedores, que no tenen això que dèiem, no? Aquesta empresa amb qui celebrar aquest dinar o sopar de Nadal, però per què no juntar-se i fer, no sé si una mica de xarxa, networking, si intercanviar idees, sí. Si simplement estar plegada a riure i passar una bona estona. Quin és un poc el transfons de tot plegat?
Totes tenim com una estona per poder-nos presentar, també, mos han començat a organitzar, perquè l'any passat...
Perquè no tenen per què conèixer-se.
No se coneixen de res.
O sigui, és com un dinar a cegues i després per fer networking...
Feim un regal, tu has de donar un regal per una mica invisible per valor de 5 euros, que és una cosa molt divertida i ho feim així com per passar gust i disfrutar totes, i en el final és un lloc on només poden passar coses bones, perquè a altres sopars d'empresa... te pots passar una mica i potser acabes fent coses de les que te puguis arrepentir. En canvi, que com que no te coneixen, sempre quedes bé, no?
En Tomeu riu, no sé si perquè te pareix curiosa si idea o també si penses, no?, que de cada vegada també hi ha més gent que promou aquest tipus de dinar, no? Gent que per aventura no tenen aquesta empresa, autònoms, no sé si només elles dones, sinó homes, que també diuen, mira, m'ajuntarem i farem aquest tipus de truc, que trobes tu?
És que m'ha pareix molt divertit. El que passa és que no soc conscient, no tinc notícies de que hi hagi també grups d'homes que ho facin, però bueno, el rotllo que m'ha pareix superdivertit. Sí,
quin tipus de client predominen aquestes reserves que ja dius que teniu? No sé si són empreses, grups d'amics també, que se promou molt també, no? Com que per Nadal han de dinar o sopar de família, que també hi hagi una prèvia amb amics, o també a, no sé si col·lectius petits, un poc com va tot això?
Bueno, en general són empreses, principalment, grup d'amics, a vegades l'empresa no organitza, sinó que són els propis empleats els qui s'ho munten pel seu compte, i després, bueno, venen les festes de Nadal, que ja mos n'anam a dia 25, dia 26, la setmana que entra Nadal i Cap d'Any, o Nadal i Reis, on són més grups familiars o inclús d'amics, perquè també penseu que hi ha gent que viu a fora, ve per Nadal i aprofiten per fer un parell de dinars o un parell de sopars, un en sa família, un en seus amics, un en sa família de l'altre, no ho sé. Hi ha ocasions per tot, no? I el que sí que és cert és que han notat des de l'any passat una tendència a anar a dinar més que en el sopar, no? Llavors sempre dones l'oportunitat de que en el dinar pots allargar més la sobretaula, és clàssic tardeo, ja que se mos ha incrustat que se mos ha passat ja per tots els costums, no? de llargar sora baixa, i ja hi ha pues, llocs de fer copes i tal, pues, preparats per això. Bueno, sí, aquesta és la tendència.
Tendència a dinar, tendència a fer aquest tardeo o sora baixa, que també té aquesta nomenclatura. No sé si quines altres tendències hi ha. Per exemple, demanen més menús curts, productes locals, opcions veganes, que també ara cada vegada hi ha més gent que demana aquesta
el
opció.
El top 5 d'enguany, Tomeu.
Pues mira, la realitat és que els menús depèn del número de persones, no? Clar, si és un grup o numerós, no sé, per un restaurant a lo millor és numerós un grup de 15-20 persones, no? És més operatiu és que ja venguin amb un menú muntat, que ja el munta el propi restaurant, escolta, tenim aquesta opció, aquesta altra i aquesta altra. Si són grups petits, pues, escolta, pots anar a la carta perfectament, no? Però sí, a partir de, diria jo, 10-15 persones, és molt més operatiu, però no va d'anar un per un a demanar, ja el tenen fet, ja el tenen preparat, saps a l'hora que vendran, has comprat el producte, ho diu, ten molt més, molt
que
més fàcil.
Que sabeu, que en Tomeu mos parla dels clàssics, no? Dinars, sopars d'empresa, on te pot tocar de veure el teu cap, de veure un company que tens afinitat, de veure un que no... Però bé, en tot cas, això triomfa any rere any i també suposa un increment important de beneficis per als restaurants, que després en parlaran, perquè és una època important. Però clar, en el dinar d'autònomes de Jefas, el que promou una Virgínia, estic pensant que, clar, si no se coneixen, també això suposa fer relacions, futurs negocis... Sí. Segur que han sorgit idees de negocis o s'han promogut negocis conjunts o participacions i col·laboracions. Segur que ha servit també per això.
Sí, bé, precisament en el meu cas, l'any passat va venir una persona que tenia una productora i gràcies a aquesta persona avui tenc el meu propi podcast.
No, imagina, per favor, una cada productora. Vegada escala més, enhorabona, per
gràcies,
cert.
Moltes gràcies. I el que comentava ell de menjar i això, sí que és vera que nosaltres ja, com que ja ho duim fent uns anys, hem fet com a la picada de dretes per poder crear aquestes com a sinergies, presentar-nos, durant totes un
cartellet... Clar, perquè així te pots moure.
Exacte.
No estàs estàticament que estàs com només amb dues persones, o una, ja entenc.
Sí, exacte, sí. Que te puguis moure, i és una cosa, ho feim a un dels molins d'indústria, a Moltac, i és un lloc com a preciós i com a ideal com a per poder moure't per allà
tot
i passejar.
Tot està pensat.
Tot està pensat. Aquestes dones ho tenen molt clar. Avui mos deies que llançau precisament... bé, conta-mos-ho tu. Avui és el dia.
Les inscripcions per poder-se inscriure.
Ai, alerta, que ara és quan se col·lapsen.
Sí.
Mare
avui
de
és el
Déu.
Dia. Supos que les meves companyes, que són la Maria Antònia i Nana de Bay Studio, estiran a punt d'anunciar-ho a través de xarxes, perquè ho vàrem anunciar i ja se mos va com a peta i faltava com el link per poder fer les inscripcions, que ja està tot perfecte. Allà trobareu el menú, el lloc, la data...
El preu.
El preu, important.
Però no has dit el link, o jo no m'he quedat bé.
No, això ho posarem nosaltres a través d'Instagram. És un link molt raro.
T'hi vols apuntar, Marta?
Marta, si t'ho vols apuntar, t'has convidada. Ho posarem un enllaç perquè la gent se pugui començar a adherir, que mos segueix quines xarxes i estaran assabentades de tot.
I entenc que hi haurà un nombre màxim de places, no?
Sí, 45.
45, o sigui, les 45 seleccionades...
És que si no, hauríem de llogar un polígon.
Exacte. Aquesta, Tomeu, que és un poc el tema, no? Que si hi ha més gent, és complicat ajuntar-se tots en el mateix lloc.
Sí, a vegades tens el problema de que reserven una taula, no sé, per 20, i després diu, mira, és que seran 25 o seran 26. Clar, les parets no les pots estirar i les taules són les que hi caben. Però, bueno, en general se du bé. El que sí que aconsellem sempre és que entengueu que el preu és si és un preu tancat, si ja heu fet preu, és aquell. Vull dir, que quan són taules tan numeroses, a vegades és conflictiu, és que vengui cada un, no, és que jo pac lo meu, jo tenc tal, o jo tenc qual.
I jo en targeta i jo en efectiu. Ús!
I ja que dius això, els preus. Perquè, clar, enguany puja tot una altra vegada, que si ets ous, que si és cafè, que si tot està pels núvols, hi haurà un preu tancat raonable o vos heu vist obligats a pujar també una mica els preus dels menús per la gent?
Bueno, els preus ja han pujat enguany. O sigui, ja és un fet. No parlant de que ara pujaran per Nadal, precisament. No, ja han pujat. Per tant, vull dir, jo crec que se mantenen dins aquest rango. Pues, hi ha preu per tot. Pot triar.
Per totes les butxaques.
Sí, avui en dia sortir sopar, ja saps que si menys de 30 euros no sortiran a sopar. Llavors, dins aquest rango de preus, pues, depèn de lo que vulguis, depèn de
de la que te vulgui gastar.
I una pregunta. Antigament sí que s'estilava quasi sempre que fos l'empresa, no?, que pagava aquest sopar. Mm. Ara això s'ha anat perdent, creus? És treballador o l'empleat qui ha d'assumir el cost d'aquest sopar o d'aquest dinar? O encara hi ha empreses que diuen, vinga, va, és un pic l'any, hem de tenir contentes personal i les pagarem el dinar o el sopar?
Hi ha empreses que paguen, sí, sí.
Encara n'hi ha, no?
Sí, 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 sí. Sí, n'hi ha.
I hem de dir una cosa important. Hem escoltat aquest estiu els restauradors que es queixaven que havia estat un poc fluixet, que la gent no gastava tant. Aquesta època és molt important per al sector, veritat? Perquè sí, sí que... Sí, eh?
Sí, sense cap dubte. Vull dir, és una bona època. Sempre ho ha estat. Ara veure que pots fer un any millor o un any pitjor perquè la conjuntura pues, no ha estat qui tocava perquè ha hagut moment de crisi. Ja no m'ho vull referir en els dos anys o tres de pandèmia o postpandèmia, però bueno, en general sempre ha estat una època que el mes de gener fins després de Reis, inclús si m'apures a Mallorca entre Sant Antoni i Sant Sebastià, encara allargam una miqueta el gener, no? Però bueno, sí, el que és Nadal sempre ha estat Nadal.
Virgínia, comentaves que ho teniu tot molt ben planificat, molt ben organitzat, fins i tot t'endureu el nom posat perquè així les relacions siguin més, més fluïdes, no? Que sí, se faci més fàcil conèixer-vos, etcètera, etcètera. Hi ha qualque altra cosa que tingueu organitzada? Fins i tot no sé si demanau un outfit específic o no sé, o per exemple regal, si s'ha de gastar un...
5 euros màxim, 5 sabem euros. Que és una cosa molt simbòlica i moltes m'ho han demanat, no pot ser de més? No pot ser de més, imaginació. Ja per ser gràcia si invertim més i també volen que sigui assequible, no?, per totes i que tothom pugui fer front en aquesta despesa, que ja que te gastes el que dèiem amb el menú i tal, feim com a per fer una gràcia. I res més, és un poc això. També hem posat límit per presentar-se, perquè se mos va anar de ses mans, el tema de presentar-se, perquè després amb el regalet cada una diu qui som i en a què me dedic, i hem posat un repte que serà 30 segons per cada una, que ja segur que a la ràdio són molts,
sí,
30
sí,
segons.
I a xarxes també, vull dir, vídeos de més de 30 se gent fa així per amunt.
Estirem amb una cacerola fent un poc el timing per poder presentar-se totes i que tinguis l'oportunitat de conèixer-les a totes i saber si pots encaixar en qualcú, no?
Jo m'estic imaginant, Joan, a la taula de vora.
És que mi, no estarà...
Qui són? Què fan?
Les vull conèixer.
Les vull conèixer, clar, perquè és una iniciativa molt bona i sobretot també, i des d'aquí tot el suport als autònoms de les Balears, que estan passant moments difícils, que molts han hagut de tancar la barrera, que les quotes són altes, malauradament, i que se fa un esforç molt fort per tirar cap endavant els seus negocis. I que això, en certa manera, també és una dita de mel, no? Retrobar-se. Quants d'anys havien passat aquest sopar de Nadal o dinar tots sols?
Sí,
no?
Sí,
que també
molts, molts.
El concepte emotiu, la càrrega emotiva, que té tot això, és molt forta.
Sí, la veritat és que sí, estem molt contentes perquè en el final veus aquella emoció també en ses que confien en el projecte i diuen venc i venen cada any i és molt interessant i molt emocionant. També.
I els restauradors fan sopar de Nadal, dinar de Nadal o com se diu en castellà en Casa de l'Herrera ja han quedat embafats, si no...
A lo millor ara agafen idea de no...
Ah,
de Virgínia.
Qui sap?
No, en Casa de l'Herrera cuchara de palo.
És vera, no?
Però bueno, se'n fan, vull dir, qualque vegada, bueno, jo tinc l'experiència de que nosaltres fèiem un dinar anual que a vegades coincidia per Nadal i a vegades coincidia final de temporada, depèn, però cada any feien qualque cosa sense els empleats. Sí, sí. Però bé, cadascú fa lo seu, no?
Jo estic pensant, ja per acabar, Marta, que, clar, és vera que per sa gràcia si ho repeteixen molt sovint, però que si dona tan bons resultats, que, per exemple, la Virgínia mos contava que a través d'aquest dinar de l'any passat ha aconseguit el seu propi podcast, a més amb molt d'èxit, etc, que ho faceu més sovint, vull dir, que doneu oportunitat a que s'hi apuntin més empresàries o més emprenedores, no?
Totalment d'acord. Tant de bo sigui així, puguem fer altres iniciatives, jo que sé, en Sant Joan, s'estiu, que estaria bé, una verbeneta. Mos apuntam.
I també que ens hem de relacionar més. Uh-huh. Perquè si això funciona, el retrobar-se, el sortir, el socialitzar en aquesta era tan digital que vivim, anem a sortir més, anem a conèixer més a les persones del nostre voltant i en aquest cas als treballadors i treballadores. Estem escalfant motors per als sopars dinars de Nadal, encara manquen unes setmanetes.
Sí,
i el que hem estat dels primers en abordar aquesta qüestió, però tindrem temps, després ens ficarem amb els menús, sabrem amb com o quin és el regal que estan pensant per aquesta mica invisible. Encara hi ha moltes coses que parlar, i això que encara no han encès els llums de Nadal. Ja tenim nosaltres aquí el dia aquest esperit. Molt agraïts en Antomeu Mas, gerent de Cap Restauració, i en Virgínia Moll, periodista i autònoma, qui avui ja dona el sus en aquesta iniciativa que col·lapsarà les línies, segur, perquè aviat arribareu en aquest 40, no? Números 45. Clausos, 45 números clausos de convidades. Moltíssimes gràcies a tots dos.
A vosaltres. I bona campanya.
Moltes gràcies. Bona campanya. 10 i 43, uns consells. Avui és dilluns, es visita la nostra col·laboradora Fanny Pons.
Tres ràdios, Dial.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana perquè cada trajecte sigui més segur.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això fem un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Tèntol. 1, 2, 3, 4.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. Se ha muert, Changuito.
Perdó,
no, en Chanquete, pobre no. Chanquete.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha de veure. Ara
sí,
ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Ah, ah
no.
Igual que és meu cap. El meu cap també s'ha anomia dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu.
Ho hem intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
No. 10 i 45 minuts, continuem aquí en directe, a través de la ràdio, a través de la televisió, i els nostres oients i espectadors més fidels probablement ja saben que en aquestes hores, els dilluns, toca viure millor amb la bona companyia de la nostra estimada Fanny Pons.
Estimat oients,
com poden reprendre després d'això?
Ara ho reprendrem, no te preocupis, jo t'ho explico tot, Marta Grau.
Chipiron.
Tot i que la banda sonora que han triat, avui la Fanny Pons no mos parlarà de les propietats de Chipirons, però no anirà gaire lluny, perquè també és un habitant de la mà el nostre protagonista d'avui. És membre de la família dels moluscos cefalòpedes, i hom considera que habita la Terra des de fa, segons la investigació que he feta, 300 milions d'anys. I és un animal íntimament relacionat amb qui? Amb calamars i sipis. En totes aquestes pistes, supos que tots haureu endevinat que el protagonista d'avui és el pop, un aliment clau dins la dieta mediterrània, boníssim, si saps coure'l bé, també t'ho he de dir, i que porta molt de beneficis nutricionals que el converteixen en una opció saludable per incorporar a la nostra taula. I com que nosaltres, els dilluns, tenim la sort de tenir la reina del polvo a feira, perquè quan va arreglar a Fanny Pons, és que la tapeta que t'atreu és de pop a la gallega, ja la tenim aquí perquè ens expliqui els secrets d'aquest animaló de mà. Fanny, molt bon dia, com estàs?
Molt bé, pensava que m'anaves a dir que series reina del pop.
També ho ets, una mica, perquè els oients de ràdio recomanen que ho recuperin a la carta, perquè avui na Fanny Pons ha decidit venir a la moda amb aquest coll mig bufanda.
I barco, mig, perquè seran de la mà.
Sí, clar, no,
ai, és que... I venga,
no m'ha faltat que entrassis cantant i una dona marinera sempre mira d'on ves bé. moment i ja hagués estat una fantasia. Però bé, anem a centrar-nos.
Sí,
anem a popejar. Quins són els nutrients que ens aporta aquest aliment?
Mira,
no t'ha agradat popejar, Marta Guerau?
Jo encara estic superant xipiron i ara
clar,
popejar.
Jo, jo hi he passat pantalla.
Es bebé. Ah, sí. De lo que seria esquelamar. Però, bueno, anem en espop. Han de dir que espop se'l coneix també com a octopus, eh? És un cefalòpode, i la paraula cefalòpode vol dir que és tenir cames en el cap, de cefalòpode. Han de dir que espop té el que és el seu organisme, 8 tentacles. Aquests tentacles se pot menjar tot, perquè a diferència d'esquelamar i de sessipi no té ploma, és a dir, no té aquesta part interna que és gruixada, tipus esqueleto calcàreo, diguem, i se pot menjar tot, cap, pop, cames, tot. Té unes ventoses, el que són els tentacles, que en té uns de més curts i uns de més llargs, que li serveixen per caçar les seves preses i a la vegada a desplaçar-se. Hem de dir que a nivell nutricional és un producte que ens aporta moltes avantatges. Sí que és vera que aquests darrers anys la demanda de consum de por ha pujat bastant i això també ha fet que hi hagi un increment de preu en el mercat. Si el compren congelat és un poquet més barat que si el compren fresc, però així tot és carat. Hem de dir que a nivell nutritiu ens aportarà proteïna de molt bona qualitat, i està inserant d'un 18% de proteïna. Hem de dir que inclús un poquet més que el que ens aportaria és que la mà. És una proteïna d'alt valor biològic, per tant, proteïna completa. Per altra banda, és un producte que ens aporta molt poques calories, un 85% de la seva composició nutritiva és aigua, i ens aportarà molt poquetes calories. Està inserant de 70 calories per 100 grans. Si la ració de pop són 200 grans, bon, anem a unes 140 calories. És un producte molt baix en greixos. I, per altra banda, sempre que pensam en greixos saludables, pensam en els omega-3 que ens aporten els peixos de la mà, però hem de dir que també dins el que és el pop trobam aquest tipus de greixos. Greixos omega-3 que són saludables. A nivell mineral, també ens aporta moltíssima de riquesa en minerals. Ens aporta calci, ens aporta ferro, ens aporta sodi, ens aporta iode. També hi poden trobar seleni, zinc, magnesi, i fòsfor, vull dir, té una riquesa nutricional, la veritat que està molt bé. I a nivell vitamínic, també hem de dir que ens aporta moltíssimes, quasi totes les vitamines del grup B, i de vitamines liposolubles, li podrien destacar la presència de vitamina A i de vitamina E. Per tant, estem
molt complet,
davant d'un producte
clar.
Molt, molt complet. Avui no xerrem de fibra, però sí que d'altres nutrients que són prou
interessants. És per l'únic que és pop no serveix. No? És a dir...
Però si l'acompanyem...
Però tampoc fa tap.
Si l'acompanyem amb unes verduretes,
exemple,
ja ho tindríem solventat, per exemple.
Totalment d'acord. Si menjam pop amb bròquil, seria
fantàstic,
ja un pla completíssim. Per cert, ara que parlaves d'aquest valor de la proteïna, clar, darrerament jo he vist que s'ha posat molt de moda menjar pop entre els esportistes.
Sí.
Que hi ha molta de gent que se fan saladones en pop com a element proteínic per aquest valor que t'has dit d'un 18%, clar, de 8 grans cada 100. No són molt d'aliments que t'aporten tanta proteïna.
En general, tots els aliments d'origen animal, si xerran d'altres peixos, si xerran de carns, m'on aniríem a un 20 grans de proteïna, 22 grans de proteïna. I hem de dir que el que més proteïna té és el llom... embutxat, no sé com se diu en mallorquí.
Llom embotit.
Embotit. Però el llom embutxat i el jamón serrano.
És a dir, cuixot salat i llom.
Efectivament. Això és el que més...
Com llom adobat seria...
Exactament, llom adobat, això, que no me sortia. És el que més proteïna té. Però que aniríem a un 30 grans de proteïna i fins i tot un 50.
Clar, però a diferència d'espop, clar, parlàvem de l'esquerra serrat i o calories, clar, el cuixot salat i el llom ja processat...
És que és una altra composició nutritiva.
Les calories són diferents.
I de greixos tenen, són productes curats, tenen molt més sal que el que pugui tenir espop, mal de evidentment sigui un producte que ve de la mà, i per altra banda que els greixos que trobam tot el que són els embotits o derivats de la carn, en aquest cas serien carn magre escurades, estem xerrant de greixos saturats. En el cas d'espop hi ha molt més percentatge de greixos saludables que no de greixos que mos perjudiquin a nivell cardiovascular.
Tu saps, estava pensant tota aquesta cerimònia que té a l'hora de cuinar-los, sí. No? Que diuen dels pescadors. Bueno, això és una barbaritat. Donar-li un cop mentre està viu, que això fa...
Se'ls ha de girar, diguem, el que és la capulla.
Viu.
Sí, quan se pesca, se'ls gira la capulla. De totes maneres, jo vos he comentat que és un producte que té bastanta d'aigua a dins la seva composició nutritiva. Per reblenir aquest pop, perquè a vegades pot resultar dur o indigest, el que s'ha de fer és congelar-lo 48 vale. hores antes de consumir-lo.
Vale.
I després descongelar-lo, espera 12 horetes. Si nosaltres ja comprem el pop congelat, aquest pas davant de congelat ja no el tindríem que fer, ja seria bastant més tendre. I després també el que se fa és assustar el pop. Posam aigua ben calenta i quan ja bulli li han de ficar 3 vegades seguides i després deixar-lo en cocció a de dins entre 25-30 minutets. Estem de cocció, dependrà un poquet de lo gros que siguis pop. Però és que aquesta manera de
reblenir... I el suro, recordeu que hi havia també algunes persones que posaven un suro, un tap de suro, a l'aigua bullint i que deien que a través de no sé quin...
Procés químic,
sí, suposo. Deu fer el tap de suro, però que ajudava, no sé si ho has fet alguna vegada.
Jo no ho he fet
si
cap vegada.
Tu en més, de que fas pop, jo t'he vist pam, 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 3 vegades dins olla.
Jo som molt més de congelar el pop o comprar-lo ja congelat, i així ja aquest pas el t'evites. Les maneres de trobar el pop en el mercat? Fresc, congelat i en llauna. En llauna, es veu que és una manera de tenir pop molt disponibles, aquest fons
molt econòmica.
No, és més car.
Ara me diguis.
Sí, és més car la llauna que comprar pop. Les llaunes, si són de qualitat, no és un producte barat. Però sí que és una manera de tenir un producte, com jo comentava, com a fons d'armari, que ho tens allà i a qualsevol moment el pots consumir, i a part que ja no l'has de cuinar, és obrir i endavant.
Clar, tu parlaves d'aquests beneficis cardiosaludables que té el pop, segons he investigat avui de matí, que m'he parat a mirar una mica, el pop té taurina, que clar, que això és molt bo per coll, per ulls. Clar, per tant, si volem tenir aquesta, el que dèiem, menjar aliments que siguin cardiosaludables, el pop seria una molt bona opció.
El pop seria una bona opció, a part que hem de dir que, si ho comparam amb la sip i esquelamà, sí que és veritat que aquest tipus de mol·luscs tenen bastant de colesterol a dins la seva composició nutritiva. Per tant, però hem de dir que el pop no arribaria a 50 mil·lígrams per 100 grans. En soc a la mà ja m'on anant per damunt de 200, i la sipi estaria més o menys cor mig, amb on aportaria 100 mil·lígrams per 100 grans de pop. Per tant, és un producte baix en colesterol, per la proteïna que mos aporta, mos donarà aquest efecte saciant, que també moltes vegades, poques calories i bona font de proteïna, aquest efecte saciant, quan nosaltres cercam baixar de pes o dur una alimentació de control de pes, doncs m'aniria perfecta, perquè greixos saludables i baix percentatge de colesterol també seria un producte interessant per prevenir malalties cardiovasculars. Per una altra banda, la seva riquesa, com hem comentat, en vitamines i minerals també és considerable. Per qui no seria molt recomanable, han d'anar alerta a persones que siguin al·lèrgiques en el marisc en general, s'ha d'anar alerta en el consum de pop, calamà i sipi.
Clar, perquè mos pensant que no és marisc, que no ho és marisc, és un altre vessant, però mos pensant que no ho és perquè no du closca. Clar, on veu una cloïssa, on veu un musclo, tot d'una associa, sí. Una gamba.
Però realment aquesta ploma sí que seria com un poquet una degeneració d'aquesta closca que tindrien altres cosins germans. Han de dir que la tinta, no?, que mollen per defensar-se dels depredadors, també és una cosa que se pot consumir, evidentment, aquesta tinta. Han de dir que és una part del pop que és rica en antioxidants, però també és rica en purines. Per tant, persones que puguin tenir problemes en l'àcid úric, sí que en la tinta del pop o d'esquilamà haurien d'anar amb mesura.
I sos de dins s'utilitza molt, tant des de la sipi com des de l'escademà per als ocells. O sigui,
efectivament.
Que tenen que tenir una forta font de calci.
Exacte, és una part calcària, i és vera que se'ls dona molt en els ocells per poder picotejar i obtenir calci d'aquest producte.
És que sou dones de múltiples coneixements, és a dir...
no has tingut ocells.
La ploma calcària,
na Marta nostra ja t'ha veïnat en el mercat, però jo tenia la ploma d'un calamà que tenc un ocell que el ten baix de calci. Clar, parlàvem d'aquestes maneres de preparar-lo, de cuinar-lo, en aquest sentit ho has recomanat congelat, perquè així se trenca la fibra i no queda tan dur.
És que, clar, exactament, quan aquesta quantitat d'aigua que té el pop a de dins, si jo el congel, el que fa és augmentar l'aigua quan congelam el volum i romp totes les fibres, com tu ben tu deies, i això farà que mos quedi tot molt més
reblenit. És que no hi ha res pitjor que es pot, quan queda dur, Estàs allà arrobegant una hora...
És que fixa que és un producte... Totalment. És un producte que si el te posen així, en el seu punt, que sigui blanet i de més, és extraordinari, és boníssim. I a part, jo així... a la gallega, que vamos, és característica d'aquesta zona geogràfica d'Espanya, és extraordinari. És que simplement és un pop bollit, que si, ni siquiera, perquè a vegades és que la mà...
Un poc d'oli, d'oliva...
Exacte, un poc d'oli d'oliva, un poc de prevabord, i la veritat que és un plat sensacional.
I si te queda dur, no hi ha cap truc perquè te quedi...
Una vegada ja l'han fet...
No, ni picar-lo en el microones, amb aigua...
Jo crec que ha de ser abans.
No hi ha marxa enrere.
I normalment és poc com el menjam a la planxa, o el menjam bollit prèviament i després sellat a la planxa, però és que la mà... És vera que mos podem menjar a la planxa, però també hi ha més tendència a fer, per exemple, un calamà rebossat, que ja estem aquí afegint fritures, vull dir... és més, a lo millor, versàtil a sa cuina, però també amb preparacions que mos podrien aportar en el plat final bastantes més calories.
Sí, té calories, però jo, ja saben quins restaurants de Mallorca, que és el que jo controlo, que fan frit de pop, i és espectacular, és a dir, allò de fer
claro,
frit de marisc, fer frit de pop,
sí,
jo crec que
fregir,
poques coses són tan bones.
Quin perill parlar de menjar en aquestes hores,
Ho és,
que tenim ja esberenar tan lluny.
Hi ha un pot de rusca, jo ara ja fris que hi hagi un res, els companys del butlletí informatiu, per fer una mica de...
Un poquet d'aperitiu.
Clar, dues maduixes, perquè tu ja saps que això només main healthy és així. Però qui sempre mos proposen un menú meravellós són els nostres companys de Saranam. Allà sí que hi ha bona menjua.
Sí? I d'anem a guaitar, però els nostres companys de l'Arenam. Fanny Pons, moltíssimes gràcies que tinguis molt bona setmana.
Igualment.
La part de l'avisada, agafen el relleu els companys de l'Arenam. Nosaltres seguim aquí, a la Ràdio Notícies, i encara una hora més de programa, al dia.